Ciutadelles, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà
i Elisa Giner. Comencem el programa de Pleiades parlant sobre economia aplicada a la cultura. I per parlar-nos d'aquest tema tenim avui amb nosaltres Pau Rausell Koster. Benvingut, Pau.
Hola, bon dia.
És un plaer tenir-te en el programa.
I un plaer per a mi estar aquí amb vosaltres.
El nostre convidat naix a Gandia, la Safor. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. És doctor en Economia Aplicada. Actualment és professor titular del Departament d'Economia Aplicada i director de l'Àrea d'Investigació en Economia Aplicada a la Cultura. Ha publicat nombrosos llibres i articles centrats en l'àmbit de la cultura i la comunicació, entre els quals cal destacar Cultura, un factor estratègic per a les comarques centrals, Polítiques i sectors culturals en la Comunitat Valenciana, un ensaio sobre la trama entre cultura i poder, Cultura, un factor estratègic per a les comarques centrals, Rehabilitación, patrimonio y participación, textos para el debate, El envés de la cultura, 10 años de economía de la cultura en Valencia. També col·labora en revistes nacionals i internacionals. Per la seva especialització i experiència, participa com a ponent en nombrosos cursos, màsters, seminaris i conferències. Finalment, publica regularment articles d'opinió en la premsa, com ara El País i Levante. Bé, Pau, per començar, m'agradaria saber quins són els motius pels quals decidissis estudiar Economia.
Bé, jo crec que els economistes són probablement un dels estudis o de les professions menys vocacionals. Ningú, no n'hi ha ningú xica que diga, tu què vols ser de major? I diu astronauta o biòleg o arqueòleg, però mai diu economista. I a mi se'm passa una miqueta el mateix. No havia pensat mai dedicar-me a l'economia, jo el que volia fer era art dramàtic, però ma mare, que és una dona entrellat, va dir, molt bé, tu quan tingues el temps lliure faràs art dramàtic, però estudia una cosa entrellat. I em va dir, per descartar altres opcions, jo vaig triar finalment economia. I la veritat és que no em penedeix, que és una ciència social que el permet veure el món d'una determinada manera, i inclús crec que pensava que seria una manera més gelada de veure el món, i no, crec que és una manera molt calenta, és a dir, una manera d'aproximar-se i de sentir la realitat social, que ara estic molt orgullós d'haver fet economia i estic molt content d'haver dedicat-me a estudiar economia.
Curiós. Les mares sempre donen bons consells.
Sí.
Sempre.
No sé. Pau, has dit que volies estudiar economia, volies estudiar però després vas canviar, no? Però què s'entén per economia aplicada a la cultura?
Bé, això sí que és una miqueta més estrany, no? Economia, estem pensant dels economistes pues, que es dediquen a estudiar pues, el taulell de Villarreal, o es dediquen a estudiar el text de l'Alcoi o els tipus de canvi internacionals. El que ja no és tan freqüent és que algú es dediqui a estudiar economia aplicada a la cultura. Jo la veritat és que jo quan vaig acabar econòmiques no sabia d'esta possibilitat d'especialització en l'àmbit de la recerca. I jo em vaig dedicar en un primer moment, els cursos de doctorat i tal i qual, el treball de doctorat el vaig fer sobre economia del poder. I vaig fer un treball sobre l'economia del poder de Franco. Fent este treball em van convidar a la Universitat de Zúrich el professor Bruno Frey, que en aquell moment li interessava el tema de, la, del, de les decisions al voltant del poder analitzar des de la perspectiva de l'economia, i donar la casualitat que ell, una de les altres àrees d'especialització, es dedicava a això i es dedicava a moltes altres coses. Jo crec que és un personatge, és un economista que inclús pensant d'ací 20 anys podria ser un candidat a Premi Nobel d'Economia. Li interessen moltíssimes coses i coses molt diverses, entre elles doncs, des de l'economia de la felicitat, per exemple. Té treballs al voltant de l'economia de la felicitat. I un dels temes als que es dedicava era economia de la cultura. Jo no en tenia moltes referències, no en tenia cap referència, i llavors vaig veure i va donar la casualitat que fent un workshop en Venècia, això era en l'estiu del 93, i li vaig pregar que em recomanara per anar al, al seminari este, o al, al workshop a Venècia durant quasi mes i mig amb tots els popes del, de l'àmbit de l'economia i la cultura, i me'n vaig anar encantat sense saber molt bé que era això. El que em demanaven era un treball al voltant, perquè era específic sobre economia dels museus, i jo vaig fer un treball, en aquest workshop vaig plantejar un treball sobre l'economia o l'anàlisi de la perspectiva econòmica del model de l'IBAM, que aleshores era un model relativament exitós en l'àmbit de la museologia, i jo tractava d'explicar l'èxit del, del museu, i va coincidir en aquell moment quan van nomenar a Carme Albor, que entonces era, aleshores era directora del, del museu, la van nomenar ministra de Cultura, és a dir, va refrendar, i jo vaig dir, ah, doncs he encertat, estic en la línia i tinc capacitat de preveure l'evolució social dels, dels aconteixements, i entonces ja des d'aquell moment, des de l'any 93, em dedico a l'economia i la cultura, que economia i la cultura no vol dir més res que analitzar els fenòmens culturals des de la perspectiva metodològica de l'economia. Això vol dir, l'economia té molts avantatges, és, els supòsits metodològics són relativament senzillets, entonces això per burros és adequat perquè és molt senzill, és dir, és pensar que les decisions individuals es prenen triant la millor opció i que està, un està subjecte a determinades restriccions. I les decisions són bàsicament individuals, i això vol dir que provenim de l'àmbit, per lo menos la corrent principal de l'economia, de l'àmbit de l'individualisme metodològic, i això no vol dir que no siga porós al fet social. Però sí que s'analitzen les decisions del punt de vista individual, i nosaltres triem les nostres decisions front a uns, unes restriccions. I aquestes restriccions a vegades són estrictament econòmiques, però a vegades són d'utilitats, de compensació, que és el que obtenim per la nostra decisió, i nosaltres fem càlculs i avaluacions de que, de, en funció d'aquestes utilitats esperades. I això és relativament senzillet, i això val per triar un paquet de llet al supermercat, i val també per decidir si faig un curs de guitarra o si vaig a un museu o si me compro un llibre. Entonces, el que es tracta és plantejar amb aquesta metodologia l'anàlisi dels fenòmens culturals, des de l'oferta, la demanda, les polítiques culturals, etc, etc. I jo crec que dona visions prou fresques. Jo no dic que, i no defense ni defensaré mai, que l'economia és l'única ciència social que pot explicar els comportaments en l'àmbit de la cultura, però com que la cultura ha estat relativament refractària en un món molt opac, molt, semblava que la cultura no es podia explicar perquè parlem d'inspiració, de muses, de coses d'aquestes, l'economia jo crec que dona algunes visions que són molt fresques i que poden ser útils per explicar la realitat social al voltant del, del món de la cultura. En totes les modèsties, i naturalment no és l'única ciència social que parla de cultura, no? Parla de la psicologia, l'antropologia, el dret, etc, etc, etc. Entonces, el que es tracta és de tindre una visió caleidoscòpica i, per tant, complexa i, per tant, relativament pròxima a la realitat.
Vale. Doncs, hem escoltat tot el que has comentat, que és molt, molt interessant, i a més veiem que és una cosa molt, molt pràctica, i si ho pensem bé, no? Aleshores, en els teus estudis, a banda de tot això, també l'economia aplicada a aquest estudi sobre els museus, també has tractat el tema de l'impacte econòmic de la cultura a les ciutats. Ens podries comentar un poc aquest fenomen en general i després si pot ser aplicat un poc a la ciutat de València?
Pues bé, la cultura és un fenomen bàsicament urbà. És a dir, les pràctiques culturals, la distribució, el consum, la producció, és un fenomen lligat a, les, a la ciutat, no sols entès en termes genèrics, sinó a la gran ciutat. Per tant, els grans centres de producció, consum, distribució cultural són les grans metròpolis del món occidental. I, per tant, la cultura està molt lligada a la ciutat. Què fa la cultura a la ciutat? Pues té diversos impactes sobre la ciutat. Un primer impacte és naturalment econòmic. La cultura és una indústria i genera renda, ocupació, beneficis, etc, etc. Per tant, front a altres alternatives, dir, ciutats que es dediquen a altres coses i puguem triar la cultura, però la cultura com a sector té alguns avantatges. Pues no és de depredador del medi ambient, genera més ocupació per empresa que altres sectors, etc, etc. És dir, posats a triar, pues jo vull per a la meva ciutat que s'especialitzi en l'àmbit de la cultura perquè té alguns avantatges front a altres alternatives. Hi ha altres alternatives també. El segon impacte de la cultura a la ciutat és el que no estem sols parlant d'un sector econòmic, estem parlant d'un constructor de missatges simbòlics i, per tant, la cultura és també generadora d'identitat, de cohesió social, etc, etc. I això és important per al funcionament de les ciutats. I després, la cultura té a veure amb una dimensió de l'ésser humà que ve lligada a les seues necessitats comunicatives, expressives, que és allò que té a veure amb la qualitat de vida. Una vegada solucionades les necessitats bàsiques, tindre a l'abast la cultura, siga des de la pràctica o des del consum, això incrementa la nostra qualitat de vida. Per tant, en totes aquestes tres dimensions, la cultura afecta a les ciutats. Però, a més, en els últims temps, en aquest segle XXI, que cada vegada jo estic convençut que és el segle de les ciutats competeixen una miqueta per convertir-se en ciutats globals, en ciutats d'este món globalitzat, i un dels atributs ha d'estar lligat a la cultura. És a dir, podran ser ciutats globals no soles lligades a la cultura, però podran ser ciutats globals aquelles ciutats que siguin capaces de generar el seu univers simbòlic de manera eficient. I en això les ciutats en els últims anys estan competint a nivell internacional per a generar aquesta jerarquia de ciutats globals i estan competint a partir de la cultura. I això té els seus avantatges i té els seus perills, perquè a vegades és només una lluita al voltant de la imatge, al voltant de l'aparador, i no incorpora aquestes altres dimensions de la cultura que tenen a veure amb la qualitat de vida, amb espais agradables, amb la governança, que és un altre element molt important, és a dir, la capacitat de participació, perquè quan estem parlant de cultura estem parlant de capacitat dels ciutadans de decidir el seu univers simbòlic, i és ahí, moltes vegades, si no se fa bé, se pot errar. A la ciutat de València, concretant la segona part de la pregunta, està jugant aquest trànsit entre ciutat premoderna a ciutat postmoderna. I en aquest trànsit, efectivament, en l'àmbit de la cultura podíem trobar alguns èxits relatius, però que fallen en les altres dimensions, pot ser que amb més profunditat. Una és la dimensió de la governança, és a dir, així a la ciutat de València qualsevol projecte cultural genera molt de dissens. Això no és normal, és específic d'aquesta ciutat, és a dir, qualsevol intervenció sobre el patrimoni, qualsevol intervenció, des de contratar el Zubimeta o no contratar el Zubimeta, això genera dissens en aquesta ciutat i això no s'ha solventat. Per tant, el problema de la governança en l'àmbit de la cultura és molt manifest en aquesta ciutat. És una ciutat no planificada en l'àmbit de la cultura. Jo utilitzo un terme en alguns altres àmbits, una societat casual, no? de que algunes de les iniciatives d'agents diversos van en la bona direcció, però falta coordinar, ordenar, cohesionar tots aquests processos. I ahir algunes coses s'han fet bé, o des de la meva perspectiva, modesta perspectiva, s'han fet bé a la ciutat de València, i altres coses no s'han fet tan bé. El que naturalment falla és el tema de la governança i falla el tema de l'especialització productiva de la ciutat al voltant de la indústria de la cultura. La ciutat de València, avui dia, en l'àmbit de la distribució de l'exhibició, podria mostrar alguns èxits. En l'àmbit de la producció, de la radicació d'indústries lligades a la cultura, d'indústries suplementàries, etcètera, etcètera, en què encara estem molt lluny d'altres metròpolis europees o inclús espanyoles.
I tu creus que en el cas concret de la ciutat de València es podrà arribar al model o al nivell o la posició que han assolit en aquesta jerarquia global no? De què ens parlaves fa un moment, ciutats de l'estat espanyol com Barcelona o Madrid, per exemple?
Això és un element prou determinant. Cultura, en la cultura el tamany, la dimensió importa. I aleshores estem parlant... Jo diria que estructuralment València avui en dia té la mateixa estructura en termes d'anàlisi de l'estructura lligada als sectors culturals de les mateixes característiques que Madrid o Barcelona. Uh-huh. És una qüestió de dimensions i mai podrà arribar, com vull dir, hem de pensar que juguem en una altra divisió. Barcelona i Madrid avui en dia juguen a la primera divisió de les grans ciutats mundials, no sols europees, i pues, València hem de pensar que pues, estem parlant d'altres dimensions, estem parlant de Lyon, estem parlant de Düsseldorf, estem parlant, però no estem parlant de Berlín, Londres, París...
Roma, etcètera.
I, Pau, quin impacte creus que tindrà la celebració de la Copa de l'Amèrica el 2007 sobre València i les ciutats costaneres?
Bé, en esta lluita entre les ciutats, pues, un dels elements de competitivitat és la recerca d'esdeveniments, no?, internacionals que focalitzen l'atenció. El que passa que això va esgotant-se, no?, perquè quan tots lluiten per esdeveniments, pues, cada nou esdeveniment té menor valor afegit que l'anterior i, a més, som capaços de generar nous esdeveniments i llavors parlem del fòrum i ara ja no són soles les Olimpiades, ara és la Fórmula 1 i el no sé quantos i cada vegada s'afegeixen. I llavors l'efecte és cada vegada menor perquè la nostra atenció mundial és limitada i no podem estar...
Una saturació, no? Diria.
Yeah. Sí, i pròximament sí, el Papa.
I el Papa, molt, molt important també. Aquestes coses esgoten una miqueta. Tindrà impacte la Copa Amèrica, naturalment, tindrà impacte la Copa de l'Amèrica. Tindrà més o menys impacte que altres experiències anteriors? Pues jo crec que n'hi ha algunes deficiències estructurals a la ciutat de València. L'impacte, com sabem quin impacte té un esdeveniment com la Copa de l'Amèrica? Pues per altres estudis que s'han fet en edicions anteriors, sobretot les últimes edicions que van ser a Auckland, a l'altra part del món, i ahir se van fer uns estudis amb cert detall i podem saber per on pot vindre l'impacte econòmic. Quines són les limitacions de la ciutat de València? Per exemple, l'impacte econòmic a la ciutat d'Oakland venia, quasi una quinta part venia o se l'apropiava a la indústria nàutica d'Oakland. Així no tenim estructura, la indústria nàutica nostra no està al nivell d'Oakland i, per tant, les demandes que faran dels equips i tal i qual, pues, se generarà impacte en altres llocs, però no a la ciutat de València. Mm. Per tant, estem millors comunicats perquè estem més a prop que Oakland del
el micròfon, Pau.
Acosta't el micro.
Ara millor?
Sí.
Per tant, els efectes seran una miqueta més limitats que al cas d'Oakland. És cert que estem millor comunicats, estem al centre dels centres emissors de manera més favorable que en el cas d'Oakland. Però, bueno, el que hem de procurar, en definitiva, aquests esdeveniments no són tant l'impacte directe, sinó que els utilitzem com a excusa per a processos de transformació urbana. I així de nou, pues, alguna cosa s'està fent, però també s'està fallant, perquè de nou estem generant molts dissensos al voltant del model de ciutat. El que jo sí que penso que podria ser una cosa molt interessant és veure com aprofitem. Algunes converses hem tingut entre alguns experts sobre, per exemple, la utilització dels espais lliures que quedaran al port quan s'acabi la Copa Amèrica, que això sí que podria ser molt interessant. Jo apostaria allí per crear un important districte cultural, no en l'àmbit de l'exhibició i la distribució, sinó de la creació, generar xarxes tallers per artistes, discogràfiques, editorials, etc, que sí que poguera resituar la competitivitat de la ciutat de València al voltant del sector cultural. Però, bé, ja veurem què és el que passa. Per sort, no em toca a mi decidir. Aquestes coses, jo poso el meu gra d'arena a qui vulgui sentir-lo.
Això no depèn de tu.
I les ciutats costaneres, que ho dic perquè estem parlant molt de València, però... O sigui, sí. Cullera o Gandia o aquestes ciutats arribarà o...
Bé, jo serà... crec que de manera més marginal.
Marginal, no?
La diferència és que així mai serem. És a dir, no anem a reconvertir l'univers simbòlic nostre al voltant de la vela. Jo crec que això sí que se podria fer a Auckland i no se farà així. Així se, pues, virarem les regatetes i els barquets i tal i qual en el port, però no crec que n'hi hagi una reconversió al voltant de la imatge de la vela. Llavors, qui pugui aprofitar-se, pues, per exemple, el Gandia sí que tinc constància de que està aprofitant-se d'alguna manera, també com a excusa per a transformació urbana, tinc la sensació que collera molt menys, però també Gandia ha aconseguit finalment un mos de recursos més important que collera del govern central.
Jo crec que més que apuntar-nos a cursos de vela, ens hauríem d'apuntar a cursos de golf, perquè en la proliferació dels camps de golf haurem de saber ja.
Al final serà assignatura obligatòria, no?
Sí, no?
En sisè de primària serà...
Bé, parlant d'assignatures... Tu impartixes, una de les assignatures que tu impartixes és política turística. Tornant una altra vegada a la ciutat de València, com és en economia de la cultura, tornem una altra vegada a la ciutat de València. Quin seria la realitat de la ciutat en el marc del turisme cultural?
Pues una realitat que està descobrint-se. València mai ha estat una ciutat turística, en primer lloc, molt menys una ciutat de turisme cultural. València, els visitants que ha tingut tradicionalment eren visitants lligats a l'àmbit de l'empresa, dels negocis, de les fires, etc.
Excepte les falles, no?
Excepte les falles, sí. En efecte, la puga de les falles, que sí que determina que en un determinat moment ve així molta gent, sí. Però també molta gent lligada a la pròpia ciutat de València. És a dir, els principals que venen a la ciutat de València són perquè tenen amics o familiars a València. S'ompli de gent, però perquè la gent aprofita el temps de falles per a vindre. És a dir, tampoc era una ocupació hotelera exagerada. Ni... En el cas del turisme cultural, pues, encara ve molt poca gent. És cert que la ciutat ha canviat i està apareguent com a destí turístic, i això és indubtable. El creixement dels turistes de la ciutat de València és un dels creixements més potents de tota Europa, de totes les ciutats mitjanes europees, superant pues, algunes tradicionals. Com s'està redefinint aquest nou turisme? Pues, difícilment es pot dir que siga un turisme cultural. És un turisme que demanda més cert estil de vida, clima, marxa. Festa, que és agradable, gastronomia, etc. Si mirem, per exemple, en els últims 5 anys han crescut els turistes a la ciutat de València en total d'aquests últims 5 anys més d'un 45%. Si mirem, per exemple, equipaments culturals tipus IBAM o els Sant Pius o coses d'aquestes, tenen creixements de visitants, estem parlant del 10 o una cosa així, és a dir... Inclús la pròpia ciutat de les arts i les ciències ha generat cert, el que nosaltres economistes diguem, cert crowding out, cert desplaçament. És a dir, el tio que venia a una fira que finalment, perquè li interessava, finalment anava a l'IBAM, una espera que tenia lliure, ara no va a l'IBAM o no va al Museu Sant Pius, sinó se'n va a la ciutat de les arts i les ciències, que no és, tal com nosaltres hem estudiat els visitants, no és estrictament un centre atractiu per la seva dimensió cultural, sinó que s'assimila més a, pues a una cosa més a part temàtic i coses d'estes, no? Que és un altre tipus de comportament en quant a l'actitud del visitant, del turista.
Ja que hem encetat un poc el teu aspecte docent, doncs vam llegir això que havies col·laborat amb l'Institut de Filologia Valenciana recentment, sent professor en el diploma en cultura, lectura i literatura per a infants i joves. El tema que tractaves era la cultura per a infants i joves, però des de la perspectiva econòmica. Ens agradaria un poc que ens comentares a què es referia
el que feies. Sí, pues això és, com ja vos he dit, com la metodologia de la ciència econòmica relativament senzilleta, quan tu l'apliques a qualsevol cosa, pues hi ha algunes coses divertides, no? I jo ho he fet en alguns àmbits, en l'àmbit, per exemple, de la llengua, i ho he fet en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, i hi ha algunes coses relativament interessants. Bueno, primer, n'hi ha una aproximació econòmica que és l'aproximació sobre el producte llibre. I el producte llibre infantil i juvenil té unes determinades característiques de la funció de producció, doncs són més cars, són més cars de fer per pàgina, més barats per exemplar, són més difícils de distribuir perquè els formats són més irregulars i això genera problemes de logística en les llibreries, són més difícils d'exposar. És a dir, tenen una sèrie de peculiaritats que se poden tractar des del punt de vista de l'economia, però el paper que me sembla, o l'aproximació que me sembla més interessant, és que quan tu t'aproximes de l'economia, pues te fas algunes preguntes que altres ciències socials sembla que les tenien assumides des de fa molt de temps. I per exemple, una de les primeres preguntes era, per què ens entestem, per què ens empenyem en que la gent llisga, per què és bo llegir? I això, jo he de dir que fins ara no he trobat una resposta absoluta i contundent i definitiva. No ens fa millor ni a nivell individual, jo crec que coneixeré molta gent molt lectora i molt desagradable, i a l'arribés, hi ha molta gent, ni des del punt de vista individual ni des del punt de vista social. Aquelles societats que llegeixen més, res no garantitza que no tinguin comportaments lligats o pròxims a la barbària. Vull dir, jo ho dic sempre com a contraexemple, la societat alemana dels anys 30 era probablement una de les societats amb més nivells de lectura de l'Europa, i no ens salva de res, la lectura no ens salva de res. I no tampoc hi ha que plantejar-la com a alternativa, és a dir, moltes vegades sacralitzem la lectura depèn quan i què hem de llegir. Els talibans llegeixen més que els de botellón nostre, els talibans d'allà llegeixen més que el botellón nostre, i res no garantitza un millor comportament social des del punt de vista de la perspectiva de la intervenció pública. És a dir, què hem de llegir, quan hem de llegir. Jo feia un poquet, hi ha un congrés sobre lectura, un parell de congressos que n'heu farà més, un mes i mig, i llavors una de les primeres intervencions és els comportaments dels lectors, que normalment són escriptors i tal i qual, i els comportaments són absolutament patològics. Un fill meu feia el que diuen que feien, que s'amagaven per llegir, que no dormien, que... vull dir, moltes vegades llegir implica també comportaments patològics. No sempre llegir és bo, i no sempre no llegir no és bo, i no és bo, no sempre no és bo mirar la tele, i no sempre no és bo jugar als videojocs. I aquestes preguntes, quan uno tracta de confirmar-les en aproximacions que no siguin exclusivament intuïcions, pues uno arriba a la conclusió que probablement estem sacralitzant el fet lector i estem una miqueta angoniamos. Sembla que estigués llitxent molt. El problema no està en la literatura infantil, exclusivament en el període escolar. Ja, això, mirant les dades, veiem com a mesura que va desenvolupant-se el període escolar van reduint la lectura. Però això és absolutament universal, inevitable. Una persona de 14 anys, l'únic que li interessa, li pot interessar des del punt de vista cultural, és la música i els amics. I no n'hi ha manera de pegar-li la volta a això. És les hormones o...
Sí.
Però lleven temps als videojocs, a la televisió, etcètera, etcètera. També a la lectura. Probablement centrar les polítiques culturals en l'àmbit exclusivament infantil de generar hàbits de lectura és una política, jo crec, equivocada, i on està l'intríngulis probablement estaria en el període de 10 o 20 anys, que és quan alguns recuperen l'hàbit lector. I centrem tota l'atenció en l'àmbit infantil, que jo crec que en aquest país està relativament resolt. Els xiquets en el període escolar llegeixen molt, o llegeixen prou, en termes comparatius. El problema està què fem. I què fem? I per què no fem polítiques orientades? Perquè els adults no poden adquirir hàbits lectors. Estem absolutament oblidats. Dones amb més de 40 anys, amb molt de temps lliure, tal i qual, no n'hi ha cap campanya, cap orientació de les polítiques públiques de promoció de la lectura a estos col·lectius, jubilats, etcètera, etcètera. I mirant aquestes coses una miqueta des de la perspectiva econòmica, que implica veure l'eficàcia de les intervencions, pues te donen a vegades algunes, jo crec que unes idees fresques.
Me resulta molt interessant això que has comentat respecte de que no només es tracta de llegir, sinó també de veure què és el que es llegeix, no? Perquè realment no és el mateix llegir unes coses que altres, no? I crec que l'exemple que has posat justament de l'Alemanya dels anys 30 és molt
significatiu.
Molt significatiu, sí, perquè jo vaig estar a Alemanya recentment, vaig estar en el Museu Jueu i em vaig adonar com hi havia una quantitat increïble, bestial, de literatura antisemita a Alemanya des de mitjan segle XIX fins a l'època del nazisme. Llavors, probablement, la societat d'Alemanya llavors era una societat molt lectora, però una gran part del que llegia, una part enorme, era literatura antisemita, que, clar, no estava fent cap efecte positiu, no, a la societat alemanya.
I això en l'àmbit de la lectura, i no sols de la lectura, sinó en l'àmbit genèric de la cultura. Les elites del nazisme eren unes elites molt cultes, amb capacitat. Jo això conto sempre l'anècdota en la pel·lícula La lista de Schindler, on hi ha una escena que un oficial es dedica a quan entren per segona vegada al gueto jueu, es posa a tocar un piano dels que n'hi ha allí, i entren dos soldats, i els soldats se posen a discutir si és Bach o si és Mozart, i després continuen la
matança.
La matança. Sí, matança. Ser culte no és lliure de res.
Sí. Claro.
No era important de res, precisament.
Bé, i continuant... Sí. Podries parlar-nos de les teves aportacions en el camp de l'economia de la llengua?
Bé, en l'economia de la llengua també m'ha divertit les meves aproximacions. Això és l'avantatge també, com em dedico a moltes coses, em puc dedicar sense molta profunditat, no? I aleshores, en l'àmbit de l'economia de la llengua, pues jo m'he aproximat pues, veient a veure de què depèn la decisió d'optar per una llengua o una altra. I ahir també pues, hem tractat, per exemple, de mesurar el valor de mercat d'una llengua, és a dir, quant vosaltres que esteu al servei de normalització sabeu que l'aprenentatge, l'aproximació a la llengua ve també per les possibilitats que el que aprèn aquesta llengua tindrà després recompenses mm-hmm. en l'àmbit del mercat. Tindrà més facilitat de trobar feina, tindrà... Jo crec que moltes vegades la supervivència d'una llengua, més que exclusivament de l'àmbit que existisca una literatura en aquesta llengua o que tal i qual, doncs moltes vegades ve com articulem mecanismes de recompensa en l'àmbit del mercat de l'ús de la llengua. Mm-hmm. Entonces, que uno que se prepara a oposicions pense que si sap o utilitza el valencià podrà obtindre un major nivell o un major sou, això és important per la pervivència i per la supervivència i per l'extensió d'una llengua. I nosaltres hem fet algunes aproximacions en aquest sentit en l'àmbit de l'economia de la llengua. Però ja dic que molt relativament superficials.
Sí, podríem dir que com més útil és una llengua, més té garantit un futur, i com menys útil, més tendeix a resultar una cosa superflua i fins i tot a fer-nosa, no? A però quedar arraconada.
No útil sols en sentit genèric, sinó útil per omplir-se la butxaca.
En sentit econòmic.
Sí, sí. Per omplir-se la butxaca, que això és...
Totalment, sí,
a vegades sí. L'aproximació és molt angelical, no? Sí, sí, sí. Un tema d'identitat, de pertinença i tal. Igual, no. Vostè dona-li que si parla valencià tindrà un 20% més de sou i veurà vostè com sí, s'han acabat les històries i jo no lo entiendo ni...
Bé, la cultura és un tema molt estès, no? I estem parlant de moltes coses. També has estudiat la participació de ciutadans en la valoració dels elements patrimonials. Uh-huh. A què es refereix a aquest estudi?
Caramba, quantes coses ha fet jo.
Sí.
Bé, això és, el patrimoni és també un bé des del punt de vista de l'econòmic molt interessant. Patrimoni, no sabem molt bé què és el que és, patrimoni és el que allò que consensuem que val la pena preservar, recuperar. I això és, no està lligat a cap element consubstancial al propi bé, sinó es genera per consensos socials. Així a l'extrem tot seria... Tot podem, i cada vegada ens apropem més en termes històrics. No? Ara ja parlem de patrimoni industrial i d'ací 20 anys direm que és patrimoni la platja de Cullera i que això, sí, l'estructura sí. urbana de la platja de Cullera, això és patrimoni que hi ha que preservar i tal i
sí,
qual.
Sí,
això
sí.
Això ho arribarem a dir. Per tant, en un món potencialment infinit de béns patrimonials, el que hem de decidir, tenim una decisió, per una banda, una decisió col·lectiva, quants diners del conjunt dediquem a preservar patrimoni, i una vegada decidim això, quants diners decidim per a cada bé patrimonial, no? I quins uh-huh. salvem i quins no, perquè aquesta és l'aproximació de l'economia. Estem en un món de recursos limitats i hem de fer opcions, hem de triar. Uh-huh. Qui tria? Pues, l'opció, el plantejament més tradicional, qui tria són els tècnics en història de l'art i estos que mos diuen, és molt important perquè significa una evolució arquitectònica, una innovació. I bé, i això està bé, però els elements patrimonials, normalment la seva importància per a la nostra vida no és tant en aspectes tècnics lligats a l'arquitectura, sinó està lligat a les nostres vivències i el que signifiquen per a nosaltres. I ahir és on de participar els ciutadans, i els ciutadans, l'economia porta tècniques que permeten que els ciutadans participin en la valoració dels béns patrimonials, i nosaltres hem fet alguns treballs en una tècnica que es diu valoració contingent, que és una tècnica de com si creares un mercat al voltant dels béns patrimonials, i els ciutadans es posicionen en funció de la seva disponibilitat a pagar per aquest bé. I han utilitzat aquestes tècniques en alguns estudis, per exemple una torre de Godella, on finalment de la participació dels ciutadans pues, decidim si això ho conservem o no ho conservem, si val la pena o no val la pena. Entonces, democraticem d'alguna manera el procés de determinació, que és allò que és el patrimoni, que és allò que volem preservar i conservar.
Bé, Pau, ja per acabar, t'agraïm que hagis pogut fer un buit en la teua agenda
que de segur que ets un home molt ocupat.
Ui, ocupadíssim. Tenia que anar a Mercadona ara.
I que hagis pogut estar amb nosaltres. Esperem poder comptar amb tu més endavant.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Pau.
I bé, com que l'economia és una cosa que sovint es obsessiona dia i nit, escolteu a continuació el clàssic Dia i nit de Cole Porter, interpretat per Eva Denia.
Dia i nit em trobaràs al mateix indret on un dia em vas deixar. Quan el sol brilla al matí, quan la lluna il·lumina la nit, pensaré en tu dia i nit. Dia i nit t'esperaré i esperant teixiré una xarxa i la desfaré, rodejat de multituds o en la més profunda solitud. Pensaré en tu, dia i nit bategarà el meu cor, mantindrà l'esperança viva, la flama de l'amor, i cultivaré el jardí a la primavera flors, a l'estiu colliré els fruits, dia i xarxa i la desfaré, rodejat de multituds o en la més profunda solitud. Pensaré en tu dia i nit. Dia i nit bategarà el meu cor, mantindrà l'esperança viva, la flama de l'amor, i cultivaré el jardí a la primavera flors, a l'estiu collirem.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Dia i nit d'Eva Denia, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
De vegades escoltem paraules que ens criden l'atenció i en aquests dies d'exàmens podem sentir-les molt sovint, com atrafegar-se, atrafegat o tràfic. Però què volen dir? Escoltem les frases següents.
No volia atrafegar-me tant, però a la fi no ho he pogut evitar. Amb tots aquests exàmens anem molt atrafegats. Quin tràfic estem passant durant aquest any? Aquest xiquet és un tràfic, no para mai quiet.
Abans de dir-vos el significat, us comentem que aquestes paraules venen possiblement del llatí vulgar, transfricare, que significava refregar llargament. O bé d'una altra paraula del llatí vulgar, transfaecare, traslladar el solatge, canviar el vi. Derivat del faex faecis solatge. En les frases que hem escoltat abans es poden distingir tres significats. En la primera frase i la segona, el verb i l'adjectiu signifiquen afanyar-se en un treball gran, dificultós o urgent. En la tercera frase, el substantiu tràfic es refereix a un assumpte que causa trasbals, que provoca maldecaps i neguits. Per últim, aquest substantiu es pot usar referint-se a una persona inquieta que vol intervenir en tot, que no sap estar-se sense fer una cosa o una altra. I per acabar, afegim un refrany més al nostre recull. Escoltem-lo.
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Aprofitant que és l'època perquè l'usem, si no el sabeu, us el diem.
Fins a 70 d'abril no et lleves un fil.
Aquest refrany s'utilitza perquè recordem que fins al 10 de juny no ens hem de posar encara la roba d'estiu.
I aquesta cançó dedicada a la nostra audiència, ja que ho esperem tots de tot d'ells. Ho esperem tot de tu, de Sau.
Todo que tú pugues.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat O espere tot de tu, de Sau, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'aquesta setmana és sobre esport, més concretament la vela. Com que la ciutat de València és la seu de la Copa de l'Amèrica 2007, us llegim un poema que ens evoca la mar. Escolteu el poema Vinyes verdes vora el mar, de l'escriptor Josep Maria de Sagarra.
Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes, dolç repòs, vora la vela que passa. Cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dolç repòs. Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i al fi serrellet de neu que ara neix i cara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau cap al tard. Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes, vora el mar.
I la pregunta d'aquesta setmana és... De quin país són els guanyadors de l'última edició de la Copa de l'Amèrica? Repetim la pregunta. De quin país són els guanyadors de l'última edició de la Copa de l'Amèrica? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom del guanyador o guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. cav-vera@upvnet.upv.es. La repetim. cav-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Si recordeu, van llegir un fragment de la biografia d'un músic valencià i us preguntàvem: quin músic valencià, compositor d'òperes i contemporani de Mozart, era conegut amb el sobrenom de Vincenzo lo Spagnolo? I la resposta correcta és... Vicent, Martín i Soler. La guanyadora del programa de la setmana passada és Beatriu Pons Mas. Beatriu, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Fins la setmana que ve en una nova edició de Plèiades.